Ràdio Estel. Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a Del Camp a Taula, el programa de Ràdio Estel on oferim cada setmana informació dels sectors agrari, agroalimentari, forestal i pesquer de casa nostra. Després d'entrevistar el conseller d'Agricultura Josep Maria Pelegrí en el primer espai i fer un debat amb les organitzacions agràries més representatives i les cooperatives en el segon, avui tractarem de donar una visió de la situació de la pesca a casa nostra. Des de que el peix i marisc surt del mar fins que arriba al punt de venda. Però abans d'això, voldria fer una consideració. I és que després del debat de la setmana passada, i tenint en compte que demà se celebren comicis autonòmics, les organitzacions agràries van deixar clar que esperen que es faci molt més per la nostra agricultura i la ramaderia per part del govern sortint i del conseller d'Agricultura de torn. Tots som conscients de la importància com a sector estratègic de l'agrari i agroalimentari. Ara cal que això quedi reflectit en unes polítiques que realment afavoreixin el sector. Però aquestes polítiques no solament han de venir dels governs de Catalunya i de l'Estat espanyol, sinó també d'Europa. L'aposta és clara. Ara fa falta que els polítics d'aquí d'allà compleixin. Els pagesos i ramaders ja ho fan cada dia amb el seu treball i apostant per la qualitat i la innovació en les seves explotacions. Tornem després d'una petita pausa.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
El reportatge.
Avui volem fer un repàs de la situació del sector pesquer i la comercialització de peix a Catalunya. I per això parlarem amb representants de l'administració, dels pescadors, del mercat central del peix i de les peixateries. I donarem dades sobre aquest sector. Tenim a l'altre costat del telèfon a la directora general de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Mercè Sant Martí. Hola.
Hola, bon dia.
Com són les relacions amb el sector pesquer català i com ho veu?
No, a veure, les relacions són molt bones perquè treballem conjuntament. Vostè sap que a Catalunya estem organitzats amb confraries de pescadors, que són entitats de dret públic, que ajuden a fer la gestió pel que fa a l'ordenament pesquer i a la comercialització del producte. Col·laboren amb l'administració, amb un conveni que fem anualment, i col·laboren amb nosaltres per tirar endavant tot el que és el sector. En aquest moment estem treballant justament amb el tema del pla de competitivitat del sector pesquer, perquè, bueno, com vostè deu conèixer i poden conèixer els oients, doncs el sector pesquer està patint la crisi que estem patint tots des de fa molt de temps, des de l'any 2000 fins ara, doncs estan patint molt en aquest sentit, i realment doncs estem treballant en un tema per fer-los més competitius dins de la seva activitat econòmica. Nosaltres hem fet un pla, estem dissenyant un pla, ara ja l'estem presentant amb ells, algunes coses ja les coneixen de prop i l'estem treballant i el volem posar en funcionament a partir de l'any que ve, perquè realment doncs creiem que és un sector que nosaltres l'hem de seguir mantenint, és un sector que culturalment és molt nostre i socialment és molt important que es mantingui per la fixació de la gent al litoral de Catalunya, i perquè és un sector que al redor seu genera una gran activitat econòmica que nosaltres, com a Departament d'Agricultura, com a Direcció General de Pesca, doncs volem mantenir en aquest sentit. I és una feina que s'està fent conjuntament amb el sector.
Què suposarà per Catalunya la nova política pesquera comuna que s'està treballant?
A veure, la nova política pesquera comuna, si queda com està ara, doncs no està massa bé encara, tot i que li he de dir, ara s'ha aprovat ja amb Consell de Ministres el que és el marc financer, no? que si el cap és el que acaba definint també el tema de com anirà tota la política pesquera. Han recollit bastant el que volia Catalunya, el posicionament del Departament d'Agricultura, que es va presentar aquí, es va treballar molt colze a colze amb el sector, es va presentar al Parlament de Catalunya, es va presentar al ministre, es va recollir bastant, però tot i així segueixen ells sense distingir el que és correctament el que és el Mediterrani de l'Atlàntic. O sigui, segueixen intentant imbuir el que és el procediment més gran, que potser per ells doncs, a nivell d'Europa és més important, doncs tota la flota de gran altura, d'altura i de gran altura, el que és el funcionament de la Mediterrània i en concret a Catalunya. A Catalunya tenim molta baixura, tenim molt art menor, i per tant nosaltres, clar, ens costa molt aplicar tot el que és la política dins a la nostra. Han recollit coses, però nosaltres ara també lluitarem amb els eurodiputats catalans, perquè ara ja ha sortit de Consell de Ministres, sabeu que a nivell europeu és cogestió, a comissió, Parlament Europeu i Consell de Ministres, i nosaltres ara també treballarem a través dels eurodiputats catalans, treballarem per tal de que acabem d'apretar més perquè realment doncs, sigui l'enfoc real que necessita el pescador de Catalunya per lo que fa política de descarts, d'ajuts a les vedes, d'ajuts als desballestaments, etc, que, tot i que del document inicial que va redactar la comissió hi han hagut moltes millores, perquè se'ns han posat molt forts, tant a nivell parlamentari com a nivell de ministeris, ens hem posat molt forts al posicionament d'aquí, però encara ens queda camp per córrer i realment, si s'aprova com ara, patirem.
Aquesta setmana vostè ha estat a Agadir, al Marroc, on hi ha hagut una important reunió de la tonyina vermella. Com valora la seva recuperació i quins avantatges pot representar pels pescadors de casa nostra?
A veure, la recuperació, o sigui, el que s'ha demostrat a Agadir en aquest moment, i perquè aquest any, el 2012, el comitè científic abocava el que era una miqueta doncs, els resultats del seu model que estan estudiant la recuperació d'aquesta espècie. Es pot dir que ens podem felicitar perquè realment es veu una recuperació, el model demostra, tal com es diuen els nostres pescadors, perquè el mar està ple de tonyines, que hi ha una gran recuperació d'aquesta espècie i el comitè científic ho corrobora, però també hi ha la temerositat de tornar a obrir ja doncs, la planificació d'això quan això havia d'acabar el 2020. Però el fet doncs, de que tant el comitè científic com les ONGs, doncs, que elles en realitat volien mantenir la mateixa quota, però que finalment s'hagi aprovat doncs, que es pugui almenys tornar a la quota que vam tenir, que teníem quan es va fer l'ICAT del 2010, que eren les 13.500 tones, doncs s'ha de valorar molt positivament. D'aquestes 13.500 hem de pensar que 100 van a Algèria, perquè era un tema de que ells havien perdut aquesta quota i ha volgut haver-hi aquesta generositat doncs, de retornar una part, perquè evidentment no és tot el que van perdre d'aquesta quota, i ha sigut un acord que es va prendre, i el resta de quota que pot representar a nivell de l'estat espanyol 96 i pico, podem parlar de 100 tones, doncs a veure, evidentment que beneficiarà el sector català. Ara en aquest moment ja s'ha aprovat això, ja ens podem felicitar, i ara ve la segona part d'aquesta batalla, no? Que és el tema de les línies de repartiment de la quota. Perquè nosaltres, des del Departament d'Agricultura, des de la Direcció General, hem defensat, i tant ho vam enviar a la ministra Aguilar com li vam enviar al ministre Cañete, que era molt important pel sector econòmic català recuperar més quota per la pesca accidental, de la pesca sense mort de la tonyina dels pescadors deportius, això per una banda, que això és una quota molt petita, però que és important que la tinguin, perquè el pescador deportiu també representa una activitat econòmica molt important a nivell de costa, pel turisme, pels hotels, per tot el que fa a restauració, etc. I per altra banda, el que és de calaix és recuperar una part de quota pels pescadors petits, pels pescadors de les arts menors, perquè aquesta gent està patint moltíssim, i el que podria significar tenir una mínima quota per ells, doncs els hi podria salvar el continuar o el tingué que plegar. I això representa 300 i pico famílies, quasi 400 del nostre litoral, que podrien viure dignament i podrien seguir vivint de la pesca. Per tant, nosaltres ara ens posem en marxa per aquesta segona part de la pel·lícula, que és la lluita, doncs, el demanar la quota de repartiment a nivell de ministeri, a nivell ja d'estat espanyol per Catalunya.
Doncs moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres per tenir aquest interès pel nostre sector, que és tan important per Catalunya.
Amb dades de 31 de desembre del 2011, facilitades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat, a Catalunya hi havia 1.022 embarcacions pesqueres, 285 de les quals d'arrossegament, 553 d'arts menors, 85 d'encerclament, 45 de palangre de fons, 36 auxiliars, 12 de palangre de superfície i 6 de tonyina amb encerclament. Per demarcacions, 375 embarcacions són de Girona, 339 de Tarragona i 308 de Barcelona. En total, hi ha 32 confraries de pescadors, sent el Maresme la comarca on hi ha més, 7, seguida de l'Alt Empordà, amb 5. Les que tenen més armadors són les de Vilanova i la Geltrú i Roses, amb 131 i 125 respectivament. En canvi, quan a mariners, la que té més és la confraria de Barcelona, amb 310, seguida de l'Ametlla de Mar, amb 258, i Sant Carles de la Ràpita, amb 250. El volum total de captures l'any 2011 a les llotges de peix catalanes va ser de 31,79 milions de quilos, un 9,41% més que el 2010, amb una recaptació de 118,98 milions d'euros, un 8,33% més que l'exercici anterior. Pel que fa al preu mitjà del peix, aquest va ser de 3,74 euros per quilo, un 1,32% menys que el 2011. Si mirem el volum de captures per llotges, veurem que el 2011 la de Vilanova i la Geltrú es va situar al capdavant amb 4,27 milions de quilos. A continuació, hi havia la de Tarragona amb 3,52 milions de quilos, la de Sant Carles de la Ràpita amb 3,41 milions, la de Barcelona amb 2,82 milions de quilos, la de Roses amb 2,59 milions de quilos i en sisè lloc la de Blanes amb 2,41 milions de quilos. Si s'analitza l'evolució de captures dels darrers 30 anys, es pot veure que el màxim de captures es va produir el 1994, amb 66.321 tones, xifra que va disminuir més d'un 45% al 2010, amb 28.805 tones. Aquestes darreres setmanes s'han anat celebrant eleccions a les confraries catalanes i pel desembre està prevista la de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors. El seu president és Eusebi Esgleas, que es presenta a la reelecció i que també és el patró major de la confraria de Blanes. Parlem amb el senyor Eusebi Esgleas. Eusebi, hola.
Hola, què tal?
Vostè ha dit en alguna ocasió que la principal espècie en vies d'extinció al mar és el pescador. Per què aquesta afirmació? I, a més, el fet del preu del gasoil no ajuda tampoc, no?
No, evidentment, la pesca, la matèria prima amb què estem pescant, encara que sembla que ja no tingui gaire sentit, és el gasoil. Llavors, quan el preu del gasoil està pujant d'una manera desorbitada, com tenim fins ara, i que evidentment el sector pesquer no pot evitar, i el preu del peix no solament no puja, sinó que està baixant, sobretot degut a les importacions massives de peix de tot arreu del món, i també de la crisi, evidentment, pues fa que el negoci de la pesca no sigui rentable. I en quant al que em deies que el sector que està més a prop de desaparèixer és evidentment el sector del pescador, és que tota la regulació que s'ha fet fins ara des de la reforma de la política pesquera comuna ens dona que estem completament d'acord, s'ha de cuidar molt bé el medi ambient, és imprescindible, sobretot per nosaltres que vivim d'això. També és imprescindible el reservar el recurs de la pesca i el medi en què es desenvolupa, però mai s'ha tingut en compte la viabilitat econòmica del sector pesquer. I si aquest quart peu de la taula imprescindible no es té en compte, arribarà un moment que algun dia quedaran peixos, evidentment que en quedaran, però no quedaran pescadors.
I quines són les espècies de peixos més amenaçades actualment?
Jo diria que, per exemple, en aquest moment una de les espècies que s'està parlant d'aquesta amenaçada, i és completament fals, i vull dir-ho, sobretot ara que ha acabat el tractat, la reunió a Marrakeix del tractat d'ICAT, és l'atún. L'atún ha tingut una recuperació sortosament impressionant i en aquest moment hi ha una quantitat d'atún espectacular. Si bé és veritat que fa uns anys vam arribar a uns mínims que jo crec que no és que fossin preocupants, sinó que eren alarmants.
Sí, d'això ens ha parlat precisament fa una estona la directora general que va ser amb aquesta reunió.
Exactament, sí, sí, la nostra directora va estar, també hi teníem el secretari de la Federació Nacional Catalana de Cofradies de Pescadors. En aquest moment, de vores les altres espècies, home, jo crec que evidentment s'han de cuidar, que haurem de treballar, com diu la Comissió Europea, en plans de gestió, que en alguns casos haurem de fer retocs a la flota i el nombre de vaixells, sobretot on hi ha poca plataforma continental. Jo diria que actualment, mentre que la zona de Tarragona per avall està funcionant, no diríem bé, perquè amb la crisi bé no hi va res, però més o menys d'una manera acceptable, la flota de lo que és Girona i Barcelona, on tenim molts recs de gamba, quan hi ha molta gamba això ens salva, però quan no hi ha gamba, el tenir tan poca plataforma pues fa que sigui molt complicat, no hi ha guanyança a la vida sinó subsistir. En aquest moment tenim fins i tot a Port de la Selva, a Roses i algun altre port, barcos parats simplement perquè anant a pescar i perden diners. Bueno, aquesta situació pràcticament la tenim tots i, a més, els mariners estan cobrant uns sous de misèria que verdaderament fa que alguna cosa haurem de fer i ens haurem de plantejar què fem perquè això no pot continuar així, perquè o mirem de buscar una solució o al final s'esfonsarà tot.
Sembla que a les jutges esteu potenciant la comercialització, no?
Sí, estem intentant entrar una mica en el món de la comercialització, però sempre tinguent en compte de que aquests senyors que ens compren peix, els peixaters, sobretot els senyors que compren peix de peixateria petita, que venen producte de proximitat, no oblidem que són els nostres principals clients. El que no podem fer és anar en contra dels nostres peixaters. Una cosa és la importació massiva de peix que es produeix i que fa que nosaltres a vegades tinguem verdaderes dificultats, i l'altre és intentar parlar amb aquests peixaters que, a més, tinguem-ho clar, que sí que tenen un preu, però que el peix el netegen, el filetegen i fan tota una sèrie de feina que promociona el nostre peix. I és el que hem de fer, promocionar i treballar amb aquest producte de proximitat i, sobretot, tenir una traçabilitat, que en aquest moment no hi ha, amb què la gent que compra peix sàpiga quin barco l'ha pescat, a quina cofradia s'ha subhastat i, sobretot, el dia que s'ha pescat i el dia que s'ha subhastat.
Doncs gràcies per haver-nos explicat una mica quina és la situació dels pescadors de casa nostra.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Tot i que en volum suposa menys, també hi ha una part del peix que consumim que prové de l'aqüicultura, és a dir, de la cria, reproducció i cultiu d'espècies, sobretot en mar obert. Durant el 2011 es van produir 5.602 tones, les quals en primera venda van suposar un total de 12,83 milions d'euros. Aquestes xifres són inferiors a les 6.112 tones i els 17,49 milions d'euros del 2010. Per espècies de peixos, en l'aqüicultura destaca l'orada, seguida del llobarro i els alevins de llobarro, i en mol·luscs, els musclos, l'ostra rizada i la cloïsa. Moltes de les peixateries de casa nostra adquireixen el seu producte al Mercat Central del Peix de Mercabarna, inaugurat l'any 1983. El seu recinte, que ocupa uns 30.000 metres quadrats, hi treballen més de 50 empreses majoristes, amb 80 punts de venda equipats amb sales de manipulació per fer les feines de viscerament i espassejament i espais tèrmicament adequats per a la comercialització de congelats i 14 punts de distribució. El Mercat Central del Peix, que té com a responsable a Daniel Martínez i com a president del Gremi de Majoristes, a Leandre Serra, comercialitza unes 90.000 tones de productes l'any, un 85% dels quals són frescos. Gairebé el 60% dels productes són d'origen espanyol i la resta d'importació, procedents de la Unió Europea o de tercers països. A més, el 12% del producte fresc prové de la costa catalana. Després d'haver parlat amb l'administració, amb els pescadors i del Mercat Central del Peix, queda fer-ho amb les peixateries, que juguen un paper important en la cadena, ja que són les encarregades de fer arribar el peix a taula. Parlem amb el president del Gremi de Peixaters de Catalunya, el senyor Carles Galvez. Benvingut al programa, senyor Galvez.
Bon dia, bon dia.
Es nota la crisi a l'hora de comprar peix? Es compra menys o s'han canviat les espècies?
Bueno, nosaltres notem la crisi a l'hora de vendre el peix. Efectivament, la clientela pues, s'ho mira una mica més a l'hora de gastar, com tots els productes, i nosaltres també l'estem patint, efectivament.
Ha augmentat la...
Nosaltres, la manera que combatim el peix és rebaixar al màxim els marges i intentant fer que la gent pues, s'animi a comprar i a consumir peix.
Ha augmentat la comercialització de peix congelat o segueix sent el fresc el que més es consumeix?
Sí, no, és veritat. O sigui, efectivament, el peix congelat ha augmentat. El que passa és que té una gamma, diguéssim, cada cop, diguéssim, més dirigida a producte ja manufacturat i que fa que una tipologia de comprador, d'un perfil de comprador, pues, tingui com a objectiu amb el peix el congelat. Però també hi ha una altra gran part del consumidor que valora el peix fresc com un producte d'alta qualitat. I gràcies a Déu encara continuem venent peix fresc.
Per acabar, com es presenta la campanya nadalenca?
Home, la campanya nadalenca sempre la volem veure en positiu. És veritat que la situació pues, no és fàcil, però nosaltres farem promoció junt amb els companys de majoristes de Mercabarna per plantejar un menú, per plantejar maneres que hi ha dintre de tots els productes que tenim, doncs productes que són molt bons de menjar i amb un bon preu. Per tant, nosaltres farem, possiblement a mitjans del mes de desembre, propostes perquè la gent s'animi a consumir peix amb aquests nadals. Peix i marisc.
Doncs moltes gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
Tu que ja ets client d'AgroCaixa, m'aconselles que hi porti els ingressos de la collita?
Jo sempre els tinc a la caixa, perquè em donen seguretat, un bon rendiment, i ara més, per ingressar-hi l'import de la collita, t'emportes una armilla reversible.
A la caixa, coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres Centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Al carrer Urgell de Barcelona, el Pagès d'Or, especialistes en distribució i venda de productes a granel, tant d'origen natural i ecològic com artesans. Assessorament dietètic i nutricional gratuït per gaudir d'una saludable alimentació. Potenciem l'agricultor, la denominació d'origen, la producció integrada, ecològica, de proximitat, artesanal i sostenible. El Pagès d'Or. Ens apassiona l'alimentació. Compte d'Urgell 16 de Barcelona, 93 426 02 94, alpagesdor.com.
L'actualitat.
El El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha concedit 10,3 milions d'euros en ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives agràries i altres entitats associatives. Aquestes actuacions subvencionades es duran a terme durant aquest any 2012 i el 2013. Aquests ajuts estan destinats a sufragar les actuacions derivades dels processos d'integració cooperativa, la millora de la qualitat de la producció i dels serveis agroalimentaris i la comercialització de productes de qualitat, inversions inferiors a 250.000 euros per anualitat destinades a la millora i adequació de l'estructura, als processos i els circuits comercials i de distribució agroalimentaris, així com l'adequació dels recursos humans per la millora de la gestió tècnico-econòmica. El projecte de pressupost consolidat del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per l'exercici 2013 és de 9.489 milions d'euros. El ministre Miguel Arias Cañete ha dit que el principi que ha inspirat aquest pressupost és el d'austeritat. Pel que fa a la política d'infraestructures, aquesta manté uns recursos de 1.744 milions d'euros, xifra que suposa el 18,4% del pressupost total del Ministeri. El conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, ha ressaltat durant una jornada tècnica dedicada al sector de la fruita, celebrada aquesta setmana a Torrefarrera, al Segrià, l'èxit obtingut pels plans de reconversió de les plantacions de fruita dolça a Catalunya, com una bona eina i un instrument molt eficient per l'objectiu de renovació i dinamització, tant d'aquest sector com de les exportacions, amb l'adaptació dels productors a les demandes del mercat. La Comissió de Recerca i Innovació de l'Assemblea de les Regions Europees, Hortofrutícoles, ha anunciat la decisió de crear una associació europea per la innovació en els temes de fruita i hortalissa. Cal destacar que aquesta comissió de recerca està coordinada per l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, IRTA, de la Generalitat. El projecte associarà centres de recerca, experimentació i transferència i organitzacions representatives del sector, tant de la producció com de la comercialització.
Producció agrària ecològica.
En el primer programa vam encetar aquesta secció que farem cada dues setmanes aproximadament. En ella volem donar a conèixer diferents productors i botigues de casa nostra especialitzats en els productes agroalimentaris biològics i ecològics. Fa un parell de setmanes vam parlar del lideratge de Catalunya en l'elaboració i transformació dels aliments ecològics a nivell estatal i vam saber una mica més de l'empresa Bionofre. Avui li toca el torn a la botiga El Pagès d'Or, que es troba en ple eixample barceloní, al carrer Urgell, i que té a Rebeca Llares com a gerent. Parlem amb la Meritxell Mallafré, que és la responsable de la botiga.
Hola.
Hola.
Com se'ls va ocórrer la idea de fer una botiga com aquesta?
Va ser un tema de consciència. Nosaltres mateixes no trobàvem el lloc adequat per comprar els aliments que volíem. Ens apassiona la salut i estem convençudes que la bona salut s'aconsegueix amb l'aliment de qualitat. Per això, i veient que en aquest barri no hi havia cap botiga d'aquest tipus, fa uns 6 mesos vam posar en marxa El Pagès d'Or, una botiga d'alimentació ecològica i artesana.
Quins productes s'hi pot trobar? Són de casa nostra o de tot el món?
Doncs podeu trobar una gran varietat de productes. La majoria són a granel, de tot el món, destacant els productes de proximitat. Espècies, fruits secs, cereals, llegums, farines, olives, vi i cava, productes de temporada... Gairebé hi podeu trobar tot el que vulgueu. També tenim una àmplia secció de productes per celíacs. Ara per Nadal portem torrons, amb i sense sucre, panetones, neules... No us perdeu els nostres lots de Nadal. Són el millor regal. Com diem nosaltres, regala salut als que estimes.
Quin tipus de clientela tenen?
Tenim de tot tipus de clients i de totes les edats. L'alimentació és important en totes les etapes de la vida i intentem contagiar aquesta filosofia als nostres clients. Hem aconseguit que funcioni el boca a orella i tenir clients de tot Barcelona i fins i tot alguns de les comarques veïnes.
Són molt exigents?
Com hem obert fa poc, no hem tingut queixes. Al contrari, els clients disfruten i agraeixen el contacte directe i el tracte personalitzat que els oferim. A més, ens diuen que feia falta una botiga com aquesta en el barri. Ha tingut molt bona acceptació. Coneixem els nostres clients i ells ens coneixen a nosaltres.
El fet que els productes ecològics siguin una mica més cars que els convencionals és un entrebanc?
Jo crec que no ho és. Els clients ja saben on venen i el que oferim. La qualitat i l'atenció que troben aquí no la troben en grans superfícies on prima el preu per sobre de la qualitat.
Es nota la crisi?
Uf, doncs a nosaltres no ens ha afectat gaire, perquè al vendre granel o a dojo podem oferir als nostres clients els millors preus possibles. Aprofitem que estem aquí avui per fer una crida als petits productors i elaboradors ecològics i artesans de proximitat perquè contactin amb nosaltres per comercialitzar els seus productes directament, estalviant els intermediaris que són els que realment encareixen els costos.
Per últim, pensa que l'agricultura ecològica és el futur de l'agricultura?
Jo crec que sí, perquè el futur és una ramaderia i agricultura sostenible i responsable amb el medi. Hi ha altres variants de producció sostenible que també poden ser importants, com per exemple la producció integrada i la biodinàmica, que ara s'estan posant de moda. És important tornar als orígens i respectar els cicles naturals de la Terra.
Doncs gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres. I aprofito per convidar tots els oients al tast de patés i pans que farem el proper dijous, dia 29.
I vostès recordin que el Pagès d'Or es troba al número 16 del carrer Urgell de Barcelona. El seu telèfon és el 93 426 0294 i el correu electrònic info@elpagesdor.com.
El producte.
Aquest espai l'oferim amb la col·laboració de Mercabarna. El producte del qual parlarem avui és la carxofa, que té uns 12 centímetres de diàmetre i pertany a la família de les hortalisses d'inflorescència. La carxofa està formada per fulles verdes sobreposades en forma d'escates i la seva estacionalitat va de setembre a juny. El seu valor nutricional és de 64 calories per cada 100 grams. La carxofa és un aliment molt digestiu, sobretot crua i bullida, i conté fins a un 57% de sals minerals àcides. A més, té vitamines A, B1, B2, C, E i K. Aquesta hortalissa té una acció diurètica, antirreumàtica, antiartrítica i depurativa de la sang, i realitza un veritable rentat intern de l'organisme. Com a curiositat, podem dir que la carxofa es va originar probablement en algun lloc de la Mediterrània, on ja era coneguda pels grecs i els romans. Les principals zones productores són l'estat espanyol, França, Itàlia i Califòrnia, als Estats Units. A Espanya destaquen Múrcia, València, Alacant, La Rioja, Castelló, Navarra, Tarragona, Barcelona i Madrid. A Mercabarna es van comercialitzar l'any 2011 un total de 9.000 tones de carxofes.
Les fires.
Des d'ahir divendres 23 i fins diumenge 25 de novembre, la població d'Arbeca, en plena comarca de les Garrigues, acull la Fira de Santa Caterina i del Gos Caçador, de caire multisectorial. I avui i demà es realitzen tres fires. Una és l'Alimentabó, promoció de productes típics, a Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, on destaquen l'artesania alimentària, els bolets i els productes típics de tardor d'aquesta comarca del litoral barceloní. Un altre certamen és la Fira del Bosc i de la Terra, que se celebra a Vallgorguina, al Vallès Oriental, amb exposició de gastronomia tradicional catalana i artesania i demostracions d'oficis del bosc. I, per últim, la Fira de Sant Andreu, a Organyà, a l'Alt Urgell, que és multisectorial i on també s'hi exposa bestiar oví, boví i equí, a més de la mostra d'artesania. Del 29 de novembre al 2 de desembre es durà a terme al Palau de Fires de Girona, el gironès, el Firatast, que ofereix una oferta culinària de més de 300 productes de qualitat per degustar per part del públic assistent. Està organitzada per l'empresa Incatis SL. I per conèixer més del Firatast, tenim en antena el seu director, Josep Maria Matamala. Hola.
Hola, què tal?
Enguany celebren la 18a edició. Podríem dir que han arribat a la majoria d'edat?
Bé, doncs sí, aquesta és una fira que va néixer l'any 1995. Era una fira inicialment doncs, de promoció de les petites empreses artesanes que habitualment doncs, eren fires que es feien a nivell de carrer. I una mica l'idea, l'origen doncs, d'aquest firatàs va ser agrupar aquestes petites empreses, portar-los amb un palau firal, una cosa ja una mica més sèria, i que es promocionessin, que trobessin canals de comercialització dels productes artesans que feien. Al llarg doncs, d'aquestes 17 edicions que portem, i aquesta que serà la 18, la fira ha anat evolucionant moltíssim, i una de les parts més importants, l'evolució més important que ha fet, és que s'ha convertit en un gran menjador. És a dir, a Firatàs, la gent, doncs, a part de venir a fer les degustacions entre àpats, però bàsicament hi venen a fer el dinar i el sopar. I no només en aquests moments una fira de promoció dels petits artesans o empreses, sinó que també en aquests moments s'està convertint en la gran fira de promoció dels restaurants, donat que molts restaurants que no tenen una manera de promoció directa com els hi brinda el Firatàs. Aquí doncs, un restaurant pot tenir el seu estant, té el seu estant, pot fer cuina en directe, pot donar a tastar els seus productes, pot presentar plats nous i, en definitiva, doncs, pensem que també és una eina de promoció per tots els restaurants, en aquest cas, bàsicament, de les comarques gironines. I així doncs, va néixer el Firatàs fins en aquestes dates doncs, que ja podem anunciar que és la 18a edició, en uns moments doncs, en què les fires doncs, estan passant per aquests moments, poder anunciar doncs, que es mantenim una 18a edició, pensem doncs, que l'atractiu d'aquesta fira fa doncs, que ens puguem mantenir en aquesta posició.
Per què es va triar Girona?
Bé, nosaltres som gironins. Girona doncs, és un lloc doncs, que hi ha molt en els seus orígens doncs, l'any 95, hi havia molts petits productors, molta fira també a nivell de carrer, i el que volíem era això, doncs, que donar l'oportunitat i convocar també canals de comercialització, és a dir, altres vies de comercialització per a aquests petits productors, i però que anés guiada amb el tast. Firatàs, tothom, una de les coses doncs, que nosaltres diguem d'aquesta fira és que és una de les fires més dinàmiques que es fan. És a dir, ningú ve a Firatàs a mirar, tothom ve a participar activament amb la fira perquè amb l'entrada, com que ja hi ha uns tiquets de degustació...
Bueno, d'això ja en parlem una mica més endavant.
No, exactament.
No, el que volia també saber, ja n'ha parlat una mica, però el tipus d'expositor, quin tipus d'expositor hi ha i quants hi haurà?
Bé, l'expositor és força divers, o sigui, des del petit productor d'empreses molt i molt petites, empreses ja més industrials, i últimament, i una de les coses que nosaltres estem potenciant i estem buscant és que siguin restaurants. En aquesta edició hi haurà més de 50 expositors, amb uns 70 estats, també hi ha estants que reuneixen diferents col·lectius, i no només són empreses, sinó que també hi ha col·lectius doncs, com poden ser les àvies de Sils, les àvies de Sal, les cuineres de Vilablareig, o sigui, diferents col·lectius de cuina que també doncs, participaran en aquesta edició de Firatàs.
Què és el que el visitant pot trobar en aquest Firatàs i quines novetats hi ha per aquest any?
Bé, el que trobarà són més de 400 degustacions diferents. Nosaltres el que demanem a l'expositor és que facin petites degustacions, o sigui petites racions, però també a preu petit. És a dir, nosaltres el que volem és que el públic que vinguin a la fira pugui provar 5, 6, 7 coses i que no sigui allò amb un parell de coses que ja acabi la gana, i quan acabes la gana has acabat una mica l'activitat de la fira. Per tant, nosaltres el que demanem a l'expositor és això, petites degustacions, però també a un preu molt reduït, és a dir, a un preu de promoció. I durant aquests dies, doncs, també el que veiem és que hi ha molt de públic que repeteix, o sigui, que ve una, dues, inclús tres vegades, perquè és pràcticament impossible provar tot el que hi ha a la fira. I com que l'activitat d'aquesta fira, doncs, és menjar, és dinar, és sopar, i això ho fem cada dia, és una fira que es pot repetir, doncs, pràcticament cada dia dels quatre que està obert.
Li deia abans que quines novetats podrem trobar aquest any.
Bé, amb novetats, bueno, algunes d'elles doncs, ja són conegudes, altres doncs, de presentació així en fira, doncs, no sé, una de les coses que podem trobar i que tenim és fa poc hi va haver un concurs de croissants, el millor croissant del país, i el guanyador va ser una pastisseria gironina, l'Abram Balaguer, Suïts Balaguer. Per tant, la gent podrà provar el millor croissant artesà de mantega de la península del 2012. Una altra de les coses també que es presentarà en fira i d'allò, doncs, serà doncs, els gelats d'en Jordi Roca, del celler de Can Roca, que fa poc doncs, que ha obert l'establiment a Girona i que promocionarà a la fira doncs, els seus gelats artesans i de molta qualitat. Altres novetats que tenim doncs, serà doncs, en un espai doncs, força solidari, és a dir, la Unió de Pagesos, que també serà doncs, un dels estants presents en la fira, farà una gran recapta, és a dir, el dissabte tothom que porti algun producte d'alimentació, el dijous, dia 29, tothom que porti qualsevol producte d'alimentació podrà entrar gratuïtament a la fira i diguem que dipositarà aquest producte d'alimentació en l'estand de la Unió de Pagesos, que serà una gran recapta que es farà per donar al final de la fira en el banc d'aliments. Novetats també doncs, en el món tecnològic, doncs, que l'Instagram, és a dir, això de que aquest enviament de fotografies per mitjà digital doncs, està tan de moda, doncs, també es farà un concurs de fotografia a través d'Instagram. En l'espai d'On Colliga, que és un espai també doncs, solidari que nosaltres cedim doncs, gratuïtament des de l'organització a la gent d'On Colliga, també es farà doncs, tallers, es farà un concurs de pastissos infantils i diferents tastos de fruita i tot doncs, també amb un espai també solidari. Novetats també que podem dir doncs, és que hem ampliat la zona d'espai de nens, que n'hem posat dues, donant doncs, que cada vegada doncs, ve més famílies i els nens doncs, poden estar en un espai fent activitats i que els pares doncs, poden gaudir de més temps. Una altra novetat també, referent a l'experiència d'altres anys, és que hem ampliat la zona d'espai de taules reservades. Una de les coses que en les últimes edicions hem anat veient és que hi ha moltes famílies o grups d'amics que es reuneixen a firetars per fer l'àpat i es troben amb colles de 8, de 10, de 12, inclús de 20 persones que no poden trobar una taula per estar tots junts. En aquest cas el que fan és ens truquen a l'organització i nosaltres els hi guardem una taula per al número de persones que ens indiquen. Això la gent ens ho agraeix moltíssim perquè molts d'ells doncs, ja estan posant doncs, en el calendari d'activitats de la família fer una trobada un cop a l'any a firetars i d'aquesta manera doncs, la trobada que habitualment feien a les cases, doncs, en aquest cas amb un lloc neutre i que t'ho donen tot fet i amb una gran quantitat doncs, de degustacions a fer fa que sigui molt atractiu i cada vegada doncs, hi ha més famílies que utilitzen firetars per fer la festa anual.
Veig que vostès...
Tens una mica les grans novetats que podem parlar doncs, aquest any.
Veig que s'adapten una mica a la gent i, per altra banda, són solidaris.
Sí, sí. O sigui, a veure fruit una mica de l'experiència, i cada any doncs, intentem doncs, que Firetàs doncs, sigui una eina no només d'utilitat doncs, per fer promoció a nivell comercial, sinó que també pugui ser un espai solidari que les diferents institucions puguin utilitzar per fer les seves activitats cada vegada doncs, amb més necessitat.
Com funciona el tema dels tiquets de degustació per a que ho coneixin els nostres oients?
Sí, a veure, Firetàs funciona a base de tiquets, o sigui, amb l'entrada, que l'entrada té un cost de 6 euros, es donen 3 tiquets de degustació. I en tots els estants, els més de 70 estants repartits per la fira, doncs tots tenen producte per degustar. La degustació sol valer entre 1, 2 o 3 tiquets, depèn del tipus de degustació. I després la gent pot comprar més tiquets a l'interior, roden 90 cèntims cada tiquet. Per tant, estem parlant que una degustació, però màxim, poden ser 2,70 euros. Hi ha moltes degustacions a un tiquet, n'hi ha també de 2 i també n'hi ha de 3. I això fa doncs, que, bueno, que sigui doncs, una mica de joc, donat que a la fira doncs, hi ha tantes degustacions diferents, la gent també doncs, volta una mica, agafa, alguns s'apunten als tastos que faran, perquè el que dèiem abans, quan s'acaba la gana, s'acaba també una mica l'activitat de la fira.
I a què creu que es deu a l'èxit d'aquest model de fira?
Bé, aquesta fira, una de les coses que té d'èxit, i més quan amb l'evolució aquesta que hem anat fent, que s'ha convertit en un gran menjador, és que tothom cada dia menja, tothom cada dia dina, cada dia sopa. Durant aquests dies, a Firetàs pot fer un àpat molt divers i diferenciat dels que es fan habitualment. Com que també són a preus de promoció, totes les empreses venen a promocionar, fa de que pugui ser un àpat molt variat, molt diferent del que es fa habitualment, a un preu també doncs, molt assequible. Això fa doncs, que també en aquest temps una mica de crisi, Firetàs doncs, hagi anat assolint cada vegada més increment de visitants, donant de que és una cosa diferent, és divertida, és amena, i alhora doncs, és molt barata en quant a que tothom, que els expositors, no venen a fer diners a la fira, sinó que venen a promocionar, a donar a conèixer els seus productes, a de les seves qualitats, i que la gent doncs, ho pugui provar. A la vegada també doncs, l'oportunitat del públic de bé, de tothom els visitants, poder parlar en aquests casos amb productors directament per saber aquell formatge, aquell embotit, aquell plat, allò, com s'ha fet, com està fet, i això fa que també doncs, porti en el món la cultura culinària doncs, de tots plegats.
Doncs amb tot el que ens ha explicat ja tenim ganes que comenci la fira. Moltes gràcies i fins la propera.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i us esperem a tots plegats a Fira d'Ast.
Et veig tranquil, es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari. Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
Agenda.
Des d'avui i fins al proper divendres 30 de novembre es realitzen un ampli ventall d'actes arreu de Catalunya. Entre aquests hi ha les activitats que el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat organitza durant 3 dissabtes, una d'elles amb les verdures de fulla de tardor com a protagonistes. Avui, per conèixer l'agricultura de proximitat, quilòmetre zero. També es duen a terme nombroses jornades tècniques, la majoria d'elles incloses dins el Pla Anual 2012 de Transferència Tecnològica del Departament d'Agricultura. Així, el dilluns 26 es farà a Reus, al Baix Camp, una jornada d'avaluació d'instal·lacions de recs en espais verds, i a Artesa de Segre, a la Noguera, una sobre cultius hortofrutícoles, del canal Segarra-Garrigues. Entre les jornades del dimarts 27 hi ha la de benestar animal a Godall, al Montsià, una sobre els prerequisits en els productes lactis a Tàrrega, a l'Urgell, i una altra sobre el mapa de cobertes del sòl de Catalunya a la Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, al Vallès Occidental. El mateix 27, l'associació La Pallofa organitza a Berga una tertúlia sobre la protecció de les hortalisses dels fets meteorològics externs. Pel dimecres 28 hi ha prevista una jornada sobre la condicionalitat a les explotacions ramaderes a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Una sobre els horts escolars ecològics a Mataró, al Maresme. Una dels sòls i la seva aptitud per a la vinya a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès. I una jornada de fertilització i espècies herbàcies en pastures a la Vall de Bianya, a la Garrotxa. Pel dijous 29 de novembre se celebra una jornada sobre innovació en el conreu del calçot a Cambrils, al Baix Camp, i el divendres 30 una dedicada a la producció i comercialització del cereal ecològic, el FES, al Segrià, i una altra en la que es parlarà de la gestió de les alertes alimentàries a Vic, a la comarca d'Osona. I també hi ha activitats de formació. Així, el Servei de Formació Agrària del Departament d'Agricultura informa que del 26 de novembre al 17 de desembre es fa un curs d'arboricultura i tècniques de grimpada a Santa Coloma de Farners, a la Selva, organitzat per l'Escola de Capacitació Agrària Forestal d'aquesta localitat. I per últim, del 26 de novembre al 21 de desembre, es realitza un curs semipresencial de producció fructícola a l'Escola de Capacitació Agrària d'Alfarràs, a la comarca del Segrià. I això és tot per avui, en un programa on hem repassat la situació del sector pesquer català i la comercialització de peix. Ens tornem a escoltar la setmana vinent i recordin que aquest vespre de 8 a 9 hores repetirem el programa. Per contactar amb nosaltres ho poden fer al correu electrònic del camataula@radioestel.cat, on respondrem amb molt de gust les seves demandes o suggeriments. Fins la propera.
Ràdio Estel.